Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts passen de les 12 del migdia. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres que serveix per tancar la setmana. I ja sabeu que a aquesta hora ens acompanya cada divendres l'Àngel Comas.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Eva.
Hola, què tal?
Hola, què tal? Us sembla que comencem?
Us sembla si comencem la secció? Jo us demano permís, veieu que bona noia sóc, que demano permís per tot.
No has de demanar permís. Aquí qui porta la batuta a la secció ets tu.
No, home, no. Vinga, tenim dos estrenes avui. Tenim Deadpool i AB César. I les dues pel·lícules es poden veure a Cinesa i a Yelmo. Què us sembla si l'ordre serà parlar primer de Deadpool i després ja entrem amb AB César, perquè és la que el nostre crític Àngel Comas comentarà.
Decideix tu, escolta.
Doncs ja està decidit. Comencem amb Deadpool.
I love you, Wade Wilson. We can fight this.
You're right. Cancer's only my liver, lungs, prostate, and brain. All things I can live without.
What if I told you we can make you better? You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of. Make you a superhero.
You just promise you'll do right by me, so I can do right by someone else.
And please don't make the super suit green or animated.
One thing that never survives this place is a sense of humor.
We'll see about that, Posh Spice.
Oh, come on. You gonna leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell?
Hey, yeah, I wanna shoot, baby.
In your stack, especially in the back. Brother, I wanna thank your mother for a butt like that. You're a shot to play.
Comencem amb Deadpool, dirigida per Tim Miller, que debuta en el cinema i ha agafat aquesta pel·lícula, aquest antiheroi de la Marvel Comics, que seria el Deadpool, l'origen d'aquest exagent de les forces especials reconvertit en mercenari, que després de passar per un cruel experiment adquireix poders sobrenaturals de curació i altres qualitats, entre les quals podria destacar el seu retorçat sentit de l'humor.
Bé, és una pel·lícula que no he vist perquè no és del meu estil, de veritat. Les pel·lícules d'herois o antiherois em sembla que tenen els dies comptats, em sembla que tindran una hibernació dins de poc i després potser revifaran una mica, perquè això són cicles cícliques, aquestes pel·lícules. Aquest home va sortir en un X-Men, que es deia Origen, sembla, i per tant és un spin-off, que diuen els crítics pedants, de l'X-Men, un personatge que cobra vida pròpia i que aquí fa una paròdia d'aquests antiherois, bueno, d'aquests herois fent d'antiheroi. La fa el Ryan Reynolds, que sembla que a tu t'agrada bastant, oi?
No.
Ah, no, bé. M'he equivocat. I bé, doncs dic a les pel·lícules ve de Marvel Comics, i no tenia una publicació pròpia per ell, sinó que feia de secundari, no? Era un dels rellevants, com era el
Spider-Man.
I bé, com que s'ha d'aprofitar tot per fer la comercialitat, i aquesta pel·lícula té la gràcia, sembla, de que bé, l'home aquest, doncs mira, fa riure d'una manera bastant vulgareta.
Sí. Em diuen antiheroi perquè, no ho sé, deu fer riure, però no deixa de ser una persona, pel que hem vist al tràiler, que lluita contra gent dolenta, no?
Vull dir, totes les
però per això, que no sé per què li diuen antiheroi. Sí, heroi és.
Sí, perquè no és l'heroi que tot ho soluciona allò d'una manera com un heroi, sinó que si ho soluciona o no, doncs, no sé, per exemple, tu agafes la Pantera Rosa, podria ser les pel·lícules de ficció. L'Inspector Clouseau podria ser un antiheroi. És a dir, fa una paròdia dels herois que són detectius. Alguna cosa significa això, no? Que agafes una paròdia o que te n'enfums d'algú.
Doncs les crítiques són força positives, Àngel. Per exemple, Javier Ocaña del diari El País diu que Marvel està disposada a riure's de si mateixa i el millor és que ho fan amb tant descaro, no?, que en diuen en castellà, com gràcia.
Bé.
Que ho fan bé. I també Francisco Marinero, també del diari El Mundo, diu que és una comèdia o paròdia que basa en unos diálogos muy ágiles, con gracia para todo tipo de espectadores y algunos destinados particularmente a los aficionados al género. Ha agradat aquest sentit de l'humor, Àngel?
Sí, però jo he sentit alguna crítica bastant negativa, la veritat. Una crítica que deixa la pel·lícula bastant vulgareta i que bé. És cosa d'opinions, finalment. Gràcies a això el cinema va endavant, perquè si només fos de la gent a favor o en contra, imagineu-vos les pel·lícules que triomfarien.
I ara anem a parlar de la segona estrena, que és Ave César, que també la podrem anar a veure a Yelmo i a Cinesa.
Blessed be Father, for I have sinned.
How long since your last confession, my son?
27 hours.
It's really too often. You're not that bad.
Here at Capitol Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and, yes, entertainment. And we're going to give it to them.
And action.
An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock.
A truth we could see if we had, but if we had... Faith! Cut!
Mr. Mannix.
What's up?
The director can't find Baird Whitlock.
Somebody slipped it under my door.
We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future. Hello, Bert.
Hello, Mr. Mannix.
Lawrence.
Dirigida pels germans Coen, Josh Brolin, George Clooney i Scarlett Johansson, protagonista en aquesta comèdia on els germans Coen, directors de, també d'altres pel·lícules com No és país para viejos, Valor de ley i Fargo, han portat a la gran pantalla. Doncs la comèdia transcorre durant els últims anys de l'edat daurada de Hollywood, quan un gran estudi vol fer una superproducció de romans protagonitzada pel famós actor Hitchcock, interpretat pel Clooney.
Bé, jo començo per dir que jo sóc un gran admirador dels germans Coen. A mi són dels autors independents que més m'han interessat des de fa, no sé, 25 o 30 anys, suposo que fan pel·lícules. Són, tenen diverses vessants, la vessant dramàtica, la vessant paròdica, la de cinema negre, per exemple, el cinema negre, Fargo, per mi és una obra mestra, i Muerte entre les flores també. I aleshores té la vessant paròdica, que té O Brother, que és una pel·lícula genial, amb George Clooney fent un paperàs, el paperàs de la seva vida, que mai li agrairà amb els germans Coen aquest paper, George Clooney. Té comèdies, com Crueldad Intolerable, té remakes, com Valor de ley, que em va semblar bastant inútil, per dir-ho d'alguna manera, no és que sigués malament, però em va semblar que era inútil fer un remake d'allò, si fas la mateixa pel·lícula que havia fet el Henry Hathaway 30 anys enrere. I aquesta és una pel·lícula que per mi té molt bones intencions i que entronca amb una pel·lícula, que no sé si ho veus, que es diu Barton Fink. Barton Fink és una pel·lícula sobre... més o menys aquells anys, quan havia la cacera de bruixes del McCarthy, quan un guionista va a Hollywood, el tanquen en un estudi, una habitació perquè escrigui, i llavors passa moltes coses. Aquella, per mi, genial, és la millor pel·lícula que han fet sobre la història del cinema. I aquí hem volgut retratar, com tu has dit molt bé, Eva, al final dels anys daurats de Hollywood, dels anys 50. I recalco el que has dit, perquè normalment és una pel·lícula que la publicitat que han fet de la pel·lícula és enganyosa. Per exemple, en això del final dels anys 50, ningú diu això. Tothom diu a l'època daurada de Hollywood. L'època daurada de Hollywood no era els anys 50. Precisament als anys 50 va començar a perdre pistonada a Hollywood, perquè va tenir una pila de problemes. Primer de tot, va haver una cosa que va ser molt important. Abans Hollywood tenia les productores de Hollywood, les majors, controlaven els tres sectors: producció, distribució i exhibició. I això feia que hi hagués un monopoli, de fet, un oligopoli. I aleshores el Tribunal Suprem va dictar una sentència que es va complir, començar a complir als anys 50, precisament. Llavors va haver un declivi dels estudis, perquè, clar, al no controlar tota la producció, les pel·lícules tenien que ser diferents. Després va ser que la televisió començava a posar les grapes sobre el cinema, i hi havia una competència brutal, perquè tu veies les pel·lícules gratis a casa, tu no, als Estats Units, eh? Si sempre parlem del context dels Estats Units. I molts diuen això, que els anys daurats, els daurats de Hollywood són els anys 30, final de, quan va començar el sonor, més o menys, fins als anys 50, més o menys. Bé, la pel·lícula llavors vol retratar això. I què fa? Doncs comença a posar referències a aquells anys 50. De fet, la productora que surt a la pel·lícula, Capitol Pictures, és la Metro-Goldwyn-Mayer. I el senyor que protagonista, el senyor protagonista, que és el Josh Brolin, aquest home va existir, Eddie Mannix. Aquest va ser el tercer en poder dins de la Metro-Goldwyn-Mayer en aquella època. Era un home molt controvertit. Per exemple, ell sabia que un tal Josh Reeves, que era el primer Superman de la història del cine, que no té res a veure amb el Christopher Reeve, que la va fer després, el primer Superman de la història del cine va ser un serial. I el Josh Reeves, doncs, s'entenia amb la dona de l'Eddie Mannix. I l'Eddie Mannix ho sabia, però ho consentia perquè era catòlic practicant. Ell era igual, i aleshores, bé, doncs era una relació consentida que tothom sabia, i ell ho sabia. Però, curiosament, el George Reeves va morir misteriosament. Què va passar? Es va suïcidar, com van dir, o va haver una mà negra? I no era la primera vegada que li passava això amb el senyor Eddie Mannix. Als anys 30 va tenir també una relació amb no sé qui, i també el seu amant d'aquesta relació va acabar morint.
O sigui, que no ens el presenti.
No,
bàsicament.
Tot això no ho diu la pel·lícula, eh? Això està claríssim. Mm. La pel·lícula només diu que era un home que es preocupa de fer bullir l'olla, de cafè a pel·lícula, tot, moltes pel·lícules al mateix temps. No diu que és la Metro-Goldwyn-Mayer, però clar, un diu George Clooney, Clark Gable, o Robert Taylor, que eren els guaperes de l'època, la Scarlett Johansson, Lester Williams, és claríssim, Lester Williams que es tira i així, no? Però això són les intencions de la pel·lícula. Pregunteu alguna cosa, que ja me quedo sense veu.
No, estàvem aquí escoltant amb moltíssima atenció totes aquestes batalletes, aquestes històries. Jo, a mi el que em sobta, tampoc no recordo l'altra pel·lícula que has comentat amb els germans Cohen de George Clooney,
una altra,
recordo haver-la.
Va tenir molt poca distribució, era una pel·lícula que feia un retrat de les pel·lícules de presidis dels anys 30 aproximadament, que eren uns presos que es fugaven de la presó i tot això. Era boníssima, era una cosa, era quan estaven els Coen en plena forma. I penso que ara són molt irregulars, fan una pel·lícula bona i l'altra que no ho és tant. Aquesta no és que sigui una pel·lícula dolenta, que passa que no té gràcia. Hi ha unes seqüències que no s'aguanten. Per exemple, amb el George Clooney el rapten els comunistes, la cèl·lula comunista de Hollywood, i demanen un rescat. El tribunal McCarthy anava contra els comunistes a aquella època i presenta uns comunistes de paper, de pa sucat amb oli. Hi ha una seqüència en què fugen amb un submarí que arriba a les costes de Los Angeles, que allò és patètic. Sembla mentira que ho hagin fet els germans Cohen. Sembla mentira. L'humor no s'aguanta per enlloc. Una cosa, i després aquest senyor Eddie Mannix, que potser és el millor de la pel·lícula, o el que està millor retratat, resulta que era un home que a més de fer pel·lícules tenia que vetllar per la bona fama de les seves estrelles i dels seus actors. Per exemple, la Scarlett Johansson té un embolic amb un fill que no vol tenir, però que vol tenir, i llavors ell té que solucionar això. El George Clooney, quan el segresten, també té que solucionar que la premsa no se n'enteri, perquè si se n'assabenta d'això, doncs, creu que la pel·lícula fracassarà. És a dir, que és una pel·lícula plena de bones intencions, que és un retrat d'aquella època, dius, bé, mira, sí, ara, si tu no coneixes aquella època, les referències que surten com per exemple els personatges de la cotilla, una Hedda Hopper, que es deia, era una de les cotilles de Hollywood d'aquell moment, que va fer guions i tot, aquella és que el posa com en calçador. I el de la dona del Joel Cohen, que és la Frances McDormand, que la fa de muntadora, de la pel·lícula. Jo, francament, penso que és una pel·lícula coral, bones intencions, però que no estarà alçada dels Cohen, ni molt menys.
Mm-hmm. Vaja, que l'ha decepcionat una mica, no?
Bastant, perquè dic que sóc un admirador dels Cohen. Ara, jo reconec que té encert, no sé, el George Clooney ho fa de nassos, perquè fa d'un actor que està, diguem que és bastant tonto, i ho fa bastant bé, no se n'entera de res de la pel·lícula, sempre va vestit de Roma. Aquesta pel·lícula em porta a parlar del títol, Ave César. Però per què es té que titular Ave César o Hail César, no? Uh-huh. Per què es té que titular així si la part dels romans, de la pel·lícula romana, ocupa una part insignificant? Es tindria que dir, per dir-ho d'alguna manera, Hollywood en 50, però Ave César o Ave Crem, no?
Això és perquè... Per donar-ne el gustet, no?
Perquè el gustet, no?
Aleshores, la veritat és veritat que el títol despista molt, eh?
Molt. I això sí que el despista, que una publicació barcelonina que té un suplement sobre espectacles i sobre cinema, curiosament es devia pensar això, perquè fa un parell de setmanes va sortir un article sobre la pel·lícula, amb una entrevista amb el George Clooney, i al final hi havia un faldón, no?
Un faldón
que es diuen en periodísticament.
Sí.
I aleshores hi havia allà un faldón fet per un especialista de cinema de romans, de cinema
de peplum.
El peplum era, vol dir capa, i és un cinema que va sortir als anys 50, sobretot a Itàlia, i a Espanya se'n va fer, i Hollywood es va imitar. Aquí surt un peplum. Però el bo del cas és que aquesta publicació, prestigiosa publicació, doncs hi ha un article sobre el peplum, però el peplum aquí no té aparentment res.
L'única referència que deu ser al peplum és que la pel·lícula anava a ser un peplum. Què passa que...
la pel·lícula... Però els títols es poden canviar. No?
Entens el que vull dir?
Sí, clar. Entenc el que vull dir. El que vols dir. Sí, sí.
No?
Sí. I també, ja parlant de publicacions, m'ha cridat l'atenció una cosa. També aquesta publicació que dic en el dia d'avui, amb un suplement que té d'on anem o el que fem, o una cosa així, resulta que normalment fa crítica de la pel·lícula. Posa, aquesta pel·lícula, el crític no l'ha vist, i ho diu. I llavors sembla que sigui una crítica, però te l'has llegit molt bé perquè veus que és un reportatge. No, això em porta... Això, clar, al pobre home li van dir, has de parlar d'aquesta. Per què? Doncs no sé, perquè és de l'Universal, perquè és dels Cohen, perquè és de la que has parlat tothom. I l'home té que escriure un article que no és crític, quan tot el que més és crítica. I llavors, esclar, em porta a pensar en el predomini de les multinacionals. Tu, escolta, s'ha de parlar d'aquesta pel·lícula avui. Per què? Si tu no l'has vist, perquè no han fet un passe de premsa, i això el crític ho diu, doncs per què tens que parlar d'aquesta pel·lícula? Parla d'una altra i no parlis d'aquesta. Llavors les multinacionals i es preocuparan de que puguis veure la pel·lícula una altra ocasió. Però clar, si els hi fem el joc... Jo estic en contra d'aquestes imposicions de les multinacionals, i avui és un exemple, tu. No hi ha dret, perquè, clar, per què tens que parlar d'aquesta si no faciliten les coses, oi? Nosaltres en parlem perquè jo l'he vist, si jo no l'havies vist, jo no en parlaria, oi?
Però l'has anat a veure perquè et venia de gust i t'has rascat la butxaca, no perquè hi hagués un passi de premsa, no?
Jo faig que no pago el cine, no, perquè és la meva professió i llavors
jo
em nego a pagar. Si tinc que pagar, no hi vaig. No parlo de la pel·lícula.
Ja, Àngel, però ja m'entens que hi has anat perquè...
Perquè és dels Cohen.
Però no perquè tinguessis un passi de premsa, com a vegades ens dius que...
Sí, no, jo he anat perquè hi havia un passi de premsa. No, però...
Ai, mira, doncs llavors no t'he entès.
Sí, el crític aquest, com va escriure l'article aquest, com que tenia que tancar, encara no havien fet el passe de premsa. El passe de premsa el van fer fa 2 dies. Ahir
era dijous.
Pues sí, em sembla que el van fer. Sí, ahir el van fer. Clar, l'home que tenia que tal, encara no podia fer-ho. Ho diu, vull dir que no. Jo no tinc res contra ell. Ho dic contra el sistema. És que és això. És
que ens obliga a fer coses que de vegades no
sí,
hauríem
però,
de fer.
Sí, però, esclar, tu has de parlar d'això i és més important una altra cosa. I llavors, clar, això informativament, a periodisme es diu, no?, la supeditació, això, els esdeveniments, això, el periodisme ha canviat molt en aquest sentit, perquè abans no era així. Abans, com que no feien passe de premsa, els divendres no sortia cap crítica de pel·lícula, sortien després. I encara avui dia hi ha un diari, que és el Punt Diari, que les fan després, les crítiques. El Punt Diari es fa pràcticament, no tot, però des de Girona, i aleshores les pel·lícules, avui sí que feu el Punt Diari, veure, creo, que crítica de pel·lícula. És l'excepció que confirma la regla, però les fan després, que és el lògic, no perquè, si tu la fas ara, el que estàs fent és publicitat de la pel·lícula. I que poden fer escala que faciliti la vida, no?
Parlant de crítiques, podrem fer un repàs de les que han sorgit avui parlant de B.E. César. Per exemple, Carlos Boyero diu que són graciosos Coen, però solo a ratos. És a dir, no s'ha cebado mucho en aquesta
Madre
crítica. Sergi Sánchez, de Fotogramas, diu que és demasiado desconcertante para ser un éxito arrollador. És eso, sí, una pel·lícula disfrutable al 100%, és a dir, li ha agradat, és una crítica positiva. I acabem amb la de Salvador Llopart, del diari La Vanguardia, que diu és una paròdia del viejo Hollywood i al mismo tiempo un homenaje.
Sí, d'acord, però això són les intencions, però això sempre s'ha de veure com resulta. Clar, jo entenc que és tot això, però després com es fa? No fa gràcia, de veritat, creieu-me, no fa gràcia. Jo sóc una mirada dels Coen.
Desconec si el guió l'han fet ells. L'han fet ells?
Segur.
Llavors és que no saben fer humor, que ho deixin estar,
o
no?
O tenien un mal dia.
No, això no, és una opinió meva, volíem, igual tu vas allà.
I aquesta també és una opinió meva, potser volíem fer gènere humorístic.
Mira,
i no
ara
els hi ha sortit,
una cosa.
Més
jo
val que ho deixin estar.
Vaig anar l'altre dia a veure, per prescripció mèdica, familiar, Mejor Soltera.
Ah, sí?
La que vam estar comentant parlant la setmana passada.
Com és això?
Era una comèdia, no?
Bueno, no l'he vist, no.
O s'anuncia com a comèdia.
Sí.
Jo, quan vaig a veure una comèdia, doncs espero que em faci gràcia, la veritat. Massa gràcia no em va fer. Els acudits que feien eren molt senzills. Veies a la gent riure, però a mi no em provocava absolutament res. És això, aquesta decepció, i això que comentava l'Àngel, de les pretensions i després el que resulta.
Clar, tu pots escriure un llibre, pots escriure un article que pensa que és genial i després resulta que... I la idea és molt bona, a vegades. Aquesta idea és bona. No és original, tampoc.
No.
No, però, clar, a mi em passa molt això. Però jo penso que això, a vegades, és una qüestió generacional. I cada generació,
també
demà, doncs, si és que hi ha generació...
Gent, suposo que deu haver-hi gent que riu amb tot, que li fa gràcia
sí.
qualsevol cosa...
Però
i
és
gent
que jo veia
que
gent que es carreia allò com si fossin
sí.
enllaunades... I a mi no em feia gràcia. I jo et dic una cosa, ara que parles de qüestions generacionals, jo hi vaig anar amb el meu fill, va ser ell qui va triar la pel·lícula, i et dic que el comentari que ell em va fer, diu, no sé per què riu la gent, a mi no em fa gràcia.
Sí, no s'entén.
És que no li feia amb ell ni a mi tampoc.
Sí, o sigui que... no, és veritat.
Això llavors és que ha tret el teu sentit de l'humor, Carme.
Això...
Bueno, mira...
Això passa, també ha passat també per una persona que m'ho va explicar, en Zoolander 2, que també tu agafes unes crítiques i dius, ostres, quina crítica, la deixa pels núvols, i aquesta persona se'n va anar a la mitja pel·lícula. Perquè, i és d'una altra generació entre vosaltres dues.
Clar.
És difícil.
Però vaja,
difícil.
Una cosa són les expectatives que creen i després el resultat i el que et provoca, no?, com a espectador. Volíeu comentar alguna cosa més?
Bé, si tenim temps, res, simplement...
Això ho ha de dir la Carme, si
tenim
temps o no.
Sí.
No, simplement comentar dues pel·lícules que no es fan a Sant Cugat i que...
Valen la pena.
Valen la pena, encara que fos breument. Una, dues o una? Anomalisa.
Val,
Anomalisa,
comencem.
Que és una pel·lícula d'en Charles Kaufman, que en Charles Kaufman és un guionista prestigiós, molt prestigiós, que ha fet Olvídate de mi, per exemple... com a guionista, és un home molt bo.
Kaufman pot ser que hagi estat a Friends com a guionista?
Ja podria ser.
No em sona sí. El seu nom, els crèdits de Friends.
Doncs aquest home ha debutat a la direcció amb una altra persona, amb un altre, no recordo el nom, i ha fet una pel·lícula de ninots, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que els personatges no són actors. Han posat la veu als actors, la Jennifer Jason Leigh, i però la pel·lícula és de ninots, és Exposition Ninots, una pel·lícula d'animació, i em sembla que opta per l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. I és una pel·lícula molt difícil. Jo reconec que és molt difícil. A mi, jo no sé encara si m'ha agradat o no m'ha agradat.
Però difícil per l'espectador?
Sí, per l'espectador. Però és una pel·lícula que té moltes ganes de trencar motllos i que aleshores doncs, parla de la soledat, parla del món en què vivim materialista, de l'amor, de l'amistat i d'aquestes coses, però ho fa d'una manera molt planera. Molt planera, és molt lenta, és de ninots animats i, clar, tot això
sí, pesa
molt. Jo reconec que no és comercial, la fan al Verdi, em sembla només. I, clar, no sé, a mi encara dic, no sé si m'ha agradat o no m'ha agradat, però em va fascinar mentre la veia, perquè trobo que creava aquesta atmosfera de soledat, de
monotonia,
sí, de la vida. Un home se'n va a una altra ciutat, és un home casat, i allà coneix a una dona, se'n va al llit i ja està. És com Lost in Translation, sembla que l'heu vist, no?
No, però no. La de la
Lost,
Sofia Coppola.
Sí, doncs Lost in Translation passa exactament igual. És la mateixa història, pràcticament, però aquí està feta així, amb ninots. Ja està, només volia comentar aquesta, perquè no la comentarem mai.
Doncs em sembla bé, tu, ara... A mi m'has deixat amb les ganes d'anar-la a veure.
Volies comentar...
És que és una pel·lícula que millor t'agrada.
Sí, sí, potser.
I l'altra volies comentar, la... no?
No?
Sí, és que no ho sé, hi havia dues, però ara no recordo qui... Ah, sí, l'altra era... La corona partida.
Pel·lícula espanyola.
Un tio que es diu Jordi Frade, que és una pel·lícula que segueix l'estil de les sèries televisives històriques de televisió espanyola. I aleshores passa, després de la mort de la reina Isabel de Castilla, i bé, surt el Felipe el Hermoso, la Juana la Loca, i tot això. A mi m'ha semblat una pel·lícula més d'aquest estil. Però clar...
Amb Irene Escolar, eh?
A Irene Escolar, que fa de Juana la Loca.
Que ha guanyat aquesta va aconseguir el Goya, no?
El Goya, va guanyar diu revelació. Sí. Però no per aquesta pel·lícula, eh?
No,
sí,
no
la
no,
diu
no, no,
Un otoño en Berlín.
Que és
sí?
Una pel·lícula nefasta. I aquesta, però bueno, jo he vist millors interpretacions de Juana la Loca que aquesta. I no dic la del Vicente Aranda, de Juana la Loca.
Amb la Paz Vega.
Sí, que bé, que ella també era dolenta per un altre motiu, no? I després Juana la Loca de l'Aurora Bautista de l'època franquista, que era dolenta perquè era franquista.
Així aquesta corona partida estaria en la continuació, en la mateixa línia d'aquestes sèries que hem pogut veure per televisió?
Sí, si tu veus Carlos I o aquestes coses, doncs... És així, més o menys és així. És dir, que si vols aquestes coses superficials... Mira, l'única diferència és que no hi ha massa sexe. I quan surt així difuminat. Cosa que a seva no va fer molta gràcia que les dones d'aquella època tinguessin el sexe tan lliurement i que tinguessin aquests cossos fets de... per Christian Dior, més que les dones d'aquella època, m'explicaràs, o els tios que estan tot catxes.
Sí, sí, no podien anar al centre d'estètica a posar-se...
No, aquí també surt catxes el Felipe el Hermoso.
Sí? No sé qui fa de Felipe el Hermoso, el Raúl
jo
Mérida.
Jo no el conec, aquest.
Jo tampoc, no li poso cara.
Fa una cara que, bé...
I el
mira.
Fernando, el Rodolfo Sancho deu fer de Fernando,
sí. Sancho, sí.
De Fernando fa de rei
Católico. Federic Catòlic, el fill del Sancho Gracia.
Ja va fer el Rodolfo Sancho de rei Catòlic a la sèrie d'Isabel a Televisió Espanyola amb la Michelle Jenner. Torna a fer el mateix paper, doncs, al cinema?
Sí,
apa, però... tu.
Bueno, ja el portava pres.
Sí, sí,
ja
sí.
Està, això que s'està
jo tinc el personatge interioritzat, jo que sóc de mètode, jo ja sóc ja... No? Deuria pensar ell.
Segurament.
Molt bé, senyors.
Molt bé.
Que la gent vagi al cinema, si li ve de gust, per prescripció o sense prescripció. Que aprofitin el cap de setmana. Àngel, moltes gràcies. Que vagi bé el cap de setmana.
Bon dia.
Eva, ens veiem d'aquí una estona.
Adéu.
Adéu. We'll be right back.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.